Colossencs 4, verset 7 al 18. Totes les coses referents a mi us les farà saber Tíquic, germà estimat, ministre fidel i company de servei en el Senyor. Us l'he enviat precisament per això, perquè conegui les vostres coses i encoratgi els vostres cors. Juntament amb Onèsim, germà fidel i estimat, que és dels vostres, ells us faran saber totes les coses de per aquí. Us saluda Aristarc, el meu company de presó, i Marc, el cosí de Bernabé, referent al qual heu rebut instruccions. Si vingués a vosaltres, rebeu-lo. I també Jesús, l'anomenat Just, els quals són de la circumcisió. Només aquests són els meus col·laboradors en el regne de Déu i han estat un consol per a mi. Us saluda Epafras, que és un dels vostres, servent de Crist, sempre lluitant per vosaltres en les pregàries, a fi que estigueu ferms, perfectes i complets en tota la voluntat de Déu, perquè dono testimoni d'ell que té molt zel per vosaltres i pels que són a Laodicea i a Hieràpolis. Us saluda Lluc, el metge estimat, i Demas. Saludeu els germans que són a Laodicea, a Nimfes i l'església que hi ha a casa seva. I quan hagi estat llegida aquesta carta entre vosaltres, feu també sigui llegida a l'església de Laodicea, i la de Laodicea llegiu-la també vosaltres, i digueu a Arquip, tingues en compte el ministeri que vas rebre en el Senyor, a fi que el compleixis. La salutació és amb la meva pròpia mà, de pau. Recordeu-vos de les meves cadenes. La gràcia sigui amb vosaltres. Amén. Aquesta és la paraula del Senyor.
Benvingut a Crist i res més, una sèrie de predicacions sobre la carta de Pau als Colossencs, un podcast de l'Església Protestant Ciutat Nova al barri 22 arroba de Barcelona.
Tinc una miqueta la sensació, els sentiments de l'últim dia d'un campament o de últimes hores d'un recés d'església o de vacances, no? Quan deixes arrere un temps molt maco i vols aprofitar de recordar, no?, certes coses, de sentir-lo una miqueta més intensament abans de deixar-lo enrere. Perquè, de fet, hem arribat a la nostra última predicació sobre el llibre dels Colossencs i no sé de vosaltres, però a mi és un doble, no sé com es diu, sentiments mixtos, no? Perquè m'ha agradat moltíssim. El privilegi també de poder estudiar intensament cada dia, cada setmana, aquest llibre. No només jo, sinó tots vosaltres, els que heu seguit el pla de lectura, segurament ja podeu somniar la carta dels Colossencs perquè l'haureu llegit com mínim 4 vegades. I, de fet, per mi ha sigut un goig. Vam començar amb aquesta sèrie i és ideal per una predicació de conclusió, però també per el passatge, perquè no deixa de ser una predicació sobre el passatge que acabem de llegir. Vam començar aquesta sèrie parlant de les característiques d'una carta, primer explicant per a aquells que no coneixen cartes, que és una carta que s'envia per correus, no és una cosa que s'envia per correu electrònic necessàriament o per WhatsApp, eren coses que s'escrivia en paper. Sabeu què és paper? És això, s'escrivia de vegades amb un boli o els seus variants, no? Segons el temps en què vivies. Una cosa que, per qual necessitaves temps, tu imagina't, potser no fa tant de temps. Gent que estaven a l'exèrcit, per exemple, durant la Segona Guerra Mundial i marxaven. O aquí, durant la guerra. Hi ha gent, segurament, a l'església que sap què vol dir escriure cartes. De veritat, amb la mà, sabent que no hi ha altres mitjans de comunicació. I has de trobar a faltar certes persones durant un temps. I què fas? Escrius cartes. I l'altra persona està esperant perquè arribi la carta, un senyal de vida, un senyal d'amor. Llavors, llegeixes aquesta carta i no pot... I al final, la persona que sap també que ara vindrà la persona de correus o el que sigui... Sap que ara he de començar a entregar aquesta carta, no em queda molt de temps, o no em queda molt de tinta, o no em queda molt de paper, llavors ha d'escriure moltes coses. Llavors, saps que també amb el nostre vi d'aquesta banda ha passat això, i el teu cosí, de fet, ha fet això, i semblen coses irrellevants, però al final són justament aquestes coses que transmeten molt d'amor, transmeten molt sovint l'essència de les relacions que compartim amb certes persones. Aquestes coses que venen al final d'aquesta carta. Saluda també aquesta persona. I, de fet, ell també t'envia salutacions. Aquesta carta, al final d'aquesta carta, pot semblar que ja hem tingut el gran menjar, no? El plat principal, i tu dius, jo no sóc gaire de postres, per mi no cal, dona'm un cafè i estic bé, no? Però no, no, no. Aquest passatge està ple d'informació, ple de contingut molt crucial. De fet, la majoria de coses que sabem sobre l'Església primitiva sabem justament d'aquest tipus de passatges, els finals de les epístoles. I aquesta, junts amb l'epístola de Pau, és la conclusió d'una carta més llarga. I no sé de vosaltres, però quan jo llegeixo tots aquests noms, és una miqueta com anar a mirar la nova pel·lícula dels Vengadores, alguna cosa així, no? Veus tots aquests herois tots junts, una miqueta, no? Tenim aquí representants per la meitat del Nou Testament. Lluc, Marc, Pau, tots junts. A mi m'alimenta la imaginació. I aquí veiem justament en acció totes aquestes coses que Pau ha estat explicant i mencionant al llarg d'aquesta epístola. I us proposo, perquè i tinc una pregunta. Qui de vosaltres se recorda dels meus tres punts de la primera predicació que vaig fer sobre el capítol 1 de Colossens, els primers 8 versets? Si algú encara ho sap, de veritat, et convido a un gran sopar. Evelyn, tu ho saps? Sí? Ni tan sols l'Evelyn, i li he dit aquest matí. No pots anar... La Pepita no porta les ulleres, llavors. Perquè és important, perquè saps, de fet, anem a fer servir els mateixos tres punts, d'acord? ¿Vale? No he reciclat la predicació, no us preocupeu, però podem fer servir els mateixos tres punts perquè, de fet, aquests mateixos temes tornen a sortir. Quins eren aquests tres punts que Pau menciona quan escriu una església que no coneix, però els diu germans? I vam parlar que l'Evangeli produeix una gran família. I aquí també, en el text d'avui, veiem una gran família. I el següent punt era que l'Evangeli va produir vides amb esperança. Vides abans que els faltava esperança, on no hi havia futur i esperança, l'Evangeli va portar esperança. I aquí també, de nou, veiem la importància de l'esperança i vides d'esperança. I al final vam veure en el verset 7 i 8, el primer capítol, que l'Evangeli produeix servents com l'Epafras. I aquí veiem un passatge ple de servents com l'Epafras. I la pregunta al final serà per nosaltres. Com ens ha afectat tota aquesta sèrie, aquesta carta, a nosaltres? Justament aquí, en aquest passatge tan impressionant, amb aquesta colla de germans, veiem una església humil, universal, tots formant part de la gran família de Crist, vides marcades de l'esperança i on un serveix l'altre amb humilitat. Pau escriu des de la presó, no des de la seu, de la seva religió, en un gran escriptori, no, humilment des de la seva presó, escriu aquesta carta. I comencem al final quan diu, aquí Pau segurament no podia perquè estava en cadenes, segurament Timoteu va escriure la carta mentre Pau dictava l'última part, i diu, això Pau escric amb la meva pròpia mà, recordeu les meves cadenes, perquè ell mateix se'n recordava l'escriure de les cadenes. És d'aquesta manera que Pau mateix els recorda d'aquestes coses, de la família que són en Crist, de la vida amb esperança, sigui quina sigui la teva circumstància, i del servei cristià. Primer punt, una gran família. Vam començar a dir, i també ha sigut un tema al llarg d'aquesta epístola, com, de fet, una de les conseqüències principals de la caiguda és la distància, la separació. L'ésser humà, i també això hem dit una i altra vegada, va ser creat en l'imatge i segons la semblança de Déu. I què és Déu? Déu és relació, trinitat, en perfecta relació entre Pare, Fill i Esperit Sant. Nosaltres, Església, som creats per ser éssers relacionals. Això no és una conseqüència del pecat. Depenem l'un de l'altre. Això és una cosa bona, és part de la bona creació que l'un necessita a l'altre. Però amb la caiguda, què va passar? Es va començar a assenyalar Adán a Eva i Eva a Adán i va crear distàncies que fins al dia d'avui experimentem i causa dolor en les nostres pròpies vides. però amb Crist va venir una nova creació. Amb la seva obra, la seva resurrecció, i en ell vam ser reconciliats amb Déu, i què vam veure? Com a conseqüència necessària també som reconciliats l'un amb l'altre. En Crist hi ha una nova humanitat on no hi ha grec ni jueu, bàrbar ni, grec ni bàrbar, ni esquita, ni esclau ni lliure, sinó Crist és el tot i en tots. Hi ha reconciliació horitzontal pel vincle que tenim amb Crist, amb la fe, el vincle de fe que ens posa en unió amb Crist. Recordem que això és el que vol dir ser cristià. Cristià no vol dir ser seguidor de Crist, vol ser una persona unida a Crist. Som també units amb els demés, amb el vincle de l'amor. I aquí ho veiem. L'església gran, aquesta gran família, és una família molt diversa, amb diversitat social. Veiem en aquests primers versets on Pau envia missatgers. Dues persones, Tíquic i Onèsim. Tíquic, una persona lliure, i Onèsim, esclau. Vam parlar d'Onèsim fa dues setmanes. Onèsim, el seu nom, vol dir útil. Això era un nom típic d'esclau. Però no era un esclau molt útil, Onèsim. Onèsim no era un creient. L'església de Colosses el coneixia, perquè Pau diu, és un dels vostres. Segurament perquè en aquest temps, només a partir del segle III, que l'església començava a reunir-se en edificis, que no eren cases pròpies, l'església es reunia a la casa del Filemó. I Onèsim era un dels servents de casa, un dels esclaus. El coneixien. I Filemó era un amo, i ens hem de traslladar al seu context, era un amo just, cristià, fidel, però Onèsim no era un creient. I Onèsim vivia una vida sense esperança. En algun moment va decidir de fugir. I és curiós, dintre de la providència de Déu, que Onèsim es troba amb Pau, que està a la presó. No sabem com, però Onèsim es va convertir. Va conèixer a Crist. I aquí és curiós, perquè quan Pau descriu a Tíquic, que és persona lliure, diu Tíquic, i aquí diu sempre, i no m'agrada aquesta traducció, però estimat company de servei. Però vol dir, literalment, com em diem Epafras en el primer capítol, vol dir co-esclau. És esclau com jo sóc esclau. Tíquic és esclau de Crist. I Onèsim diu, estimat germà. Tíquic és l'esclau i Onèsim és el germà. L'envia. L'Evangeli aquí en acció mostra com les relacions han canviat de forma radical. Tíquic i Onèsim, germans. I Pau envia Tíquic i Onèsim. I d'alguna manera veuen en acció com l'Evangeli ha canviat i reconciliat persones i relacions. També veiem que Pau parla sobre persones que són de la circumcisió. Vam parlar abans també, en capítol 3, diu que on en Crist no hi ha circumcisió ni incircumcisió. I Pau, tot i que era jueu, era de la circumcisió en el sentit que va ser circumcidat, ja no s'identifica com jueu o de la circumcisió. Hi havia molta gent que era de la circumcisió, que vol dir que posava molta èmfasi en el fet de circumcidar, amb el qual Pau no estava en acord. Però aquestes persones han provat a ser un gran consol per ell. I veiem aquí, després Pau menciona tres persones que són gentils. Ni grec, ni jueu, ni circumcís, ni incircumcís. Veiem aquí en acció una gran família que ignora aquestes línies religioses i culturals, sinó es troba unida en Crist només. Diversitat cultural. Aquí trobem gent de Macedònia, d'Àsia, de Jerusalem, diferents persones. Diversitat intel·lectual. Ja hem dit, aquí trobem uns quants escriptors del Nou Testament, oi? Tenim aquí Joan Marc, l'escriptor de l'Evangeli de Marc. Tenim Lluc i tenim Pau. Qui dels tres va ser el que va escriure més del Nou Testament? No, Lluc. El llibre més llarg, jo també ho he buscat aquest matí, tranquils. Jo també hagués dit Pau. El llibre de Lluc és el llibre més llarg del Nou Testament. I junts amb el llibre de Fets, Lluc representa 30% del Nou Testament. Tenim aquí Pau, 23% del Nou Testament. I l'Evangeli de Marc, un evangeli curtet, però molt important. I cadascun d'aquests escrits representen el caràcter i intel·ligència d'aquestes persones. Lluc, un metge que ha investigat i en profunditat ha investigat totes aquestes coses. I trobem relats molt detallats en els seus escrits. Pau, el teòleg, que explica i mostra la rellevància teològica de tots aquests esdeveniments de forma explícita i clara. I Marc, que comparteix amb l'apòstol Pere aquest caràcter tan impulsiu i directe i ràpid i que evoca amb el seu evangeli curtet una resposta necessària i urgent de tots nosaltres. La gran família de Déu, també en el ministeri, és molt diversa i això és una riquesa. Però això també pot crear dificultats. L'Evangeli produeix una gran família. Però també enmig d'aquesta família, també a causa de totes aquestes diferències, a vegades hi ha col·lisions, no? A vegades ens podem entrar en conflicte. Com alguns sabeu, en el primer viatge missioner de Pau, l'acompanyava aquest Marc, cosí de Bernabé. I en algun moment el va deixar. No va voler continuar. I en el segon viatge missioner, Bernabé estava amb Pau i li va demanar: podem portar el Marc? I Pau va dir que no, no m'és útil. I llavors va crear un conflicte entre Pau i Bernabé. I no queda del tot clar si Pau era del tot just en aquestes ocasions. També aquestes persones tenien els seus pecats, les seves febleses, els seus problemes. Però aquí veiem, què diu Pau? Quan vingui el Marc, i de fet no és com que si fos una cosa poc probable, sinó del text entenem que era molt probable que Pau també l'havia enviat, tal com heu rebut instruccions, rebeu-lo. I més que rebre vol dir literalment donar-li una benvinguda ben càlida. Rebeu-lo! Que tots segurament sabien que havia passat aquesta cosa entre Pau i Marc i Bernabé, però s'havien reconciliat. És aquesta la gran família on no hi ha aquestes separacions i on, com fills estimats de Déu, ens posem el caràcter de Crist, la humilitat, la benignitat, la paciència, però també ens suportem mútuament, ens perdonem. Relacions restaurades. Església, formes part d'aquesta gran família? Com es forma part d'aquesta gran família? Com hem dit una i altra vegada, només al posar la confiança en Crist. Posar la nostra confiança en la seva persona i la seva obra. Confiar i estar plenament segurs que ell és suficient. Que no necessitem res més que Crist. Perquè Crist ens reconcilia amb Déu. I per tant, també necessàriament, si som reconciliats amb Déu, també hem de ser reconciliats amb tots aquells que pertanyen a Crist. Aquesta és la riquesa d'aquesta gran família, on aprenem justament a fer aquestes coses, on aprenem a suportar-nos, a perdonar-nos, a ser humils, a servir-nos. Segon punt de la primera predicació, de la predicació d'avui, és que l'Evangeli va produir vides amb esperança. I és una cosa que vam repetir una i altra vegada al llarg d'aquesta epístola. La importància de l'esperança, de l'assegurança. Ells van poder estimar els altres, confiar en Crist a causa d'una esperança. Aquesta esperança era reservada al cel. L'esperança de que la reconciliació sí que és possible. En Crist som reconciliats amb Déu. En Crist aquesta distància còsmica que va arribar al nostre món, aquesta distància còsmica que va entrar entre Déu i l'ésser humà va poder ser, com es diu, bretxada, Crist mateix va travessar aquesta distància i ens va reconciliar amb Déu. Què diu? L'esperança de la glòria, Crist en vosaltres. Una i altra vegada, Pau recorda aquests colossens insegurs, aquests Colossens que estaven en la seva adolescència, de la seva fe. Recordeu qui sou en Crist. Els assegura, no els diu, recordeu que vosaltres sí que sou suficients, que sí que podeu, ànims, no. Recordeu que Crist és suficient. Una i altra vegada Pau diu, tu vols més assegurança? Estudia la persona de Crist, contempla la seva obra, la seva divinitat i humanitat, allò que ell ha fet per nosaltres i el que és ara mateix per nosaltres, a la dreta de Déu Pare. I això veiem. Onèsim estava tan desesperat que va acabar fugint. Quina esperança ha trobat perquè un esclau torni al seu amo? Quina esperança ha trobat aquest esclau perquè torni? Quina esperança té l'apòstol Pau perquè estigui a la presó i escrigui les cartes que estigui escrivint? Pau mateix necessitava esperança. I veiem justament aquí que aquestes tres persones de la circumcisió que diu han estat un gran consol per mi. En aquesta gran família, la vida amb esperança és necessària i és en el servei de l'altre. Tots nosaltres necessitem aquesta esperança. I per què anem a l'Església? Anem a l'Església per rebre aquesta esperança, per rebre perspectiva. Quan venim després d'una setmana complicadíssima i Déu, per mitjà de l'Esperit Sant, ens mostra la veritable realitat del seu control, el seu govern, la suficiència de Crist, el fet que tot el mal desapareixerà, que en algun dia no hi haurà més llàgrimes, sinó tot serà perfecte perquè Crist ha començat una nova creació. Pau també necessitava aquesta esperança. Pau envia aquesta carta justament per això. Per aquests colossens insegurs, donar-los esperança, diu això, que envia Tíquic perquè encoratgi els vostres cors. Tíquic era una persona en aquest moment molt humil. Acaba sent una persona bastant important perquè, no sé, són dates interessants històriques, no? Acaba sent el qui substitueix Timoteu en Efes en algun moment. Acaba sent pastor de l'església d'Efes, una església molt important. Però en aquest moment era res més que un simple missatger. Ha de portar la carta. I sembla una cosa molt senzilla, però Pau pot escriure cartes magnífiques, però si no hi ha ningú que entrega aquestes cartes, poc ús té, no? Per tant, l'Evangeli produeix servents com l'Epafras, servents com el Tíquic, servents com Pau. A causa de l'Evangeli, tots som esclaus i servents. Us hem estalviat molt vocabulari grec durant aquests tres mesos. Avui trencaré la regla. ¿Vale? Dos paraules. I segurament coneixeu aquestes paraules. Doulos i diàconos. Cada vegada que Pau parla de si mateix, parla en aquestes dues paraules. I quan parla d'aquesta gent, també en aquestes dues paraules. Doulos vol dir esclau, no vol dir servent, vol dir esclau. És el mateix com esclaus obeïu als vostres amos. Pau no parla en termes de grandesa, sinó parla en termes de la seva relació amb Crist. L'identitat de cadascuna d'aquestes persones és una identitat que es basa en la relació que tenen amb Crist. Què vol dir? Si són per la fe unides amb Crist, ara són la seva possessió. El qui mana en la seva vida és Crist. Què fa el teu cap a la teva feina? Té alguna cosa que dir sobre les teves hores laborals, però res més, no? Quan tornes a casa, el teu amo, el teu cap truca i diu avui menjaràs mongetes amb patates, tu dius què passa a tu? Però Crist té alguna cosa que dir sobre cada aspecte de les nostres vides. Això és el que vol dir ser esclau de Crist. Crist no només mana sobre les hores del diumenge o del dilluns o del dimarts, no només sobre les nostres accions, sinó també sobre els pensaments, sobre els nostres cors. Això és el que vol dir ser esclau de Crist. La paraula esclau és una identitat, no és una activitat laboral, és una identitat que vol dir que tu pertanyes a un altre. Això és el que vol dir fer tot en el nom de Jesús. No ho fem en nom propi, sinó tot el que fem, fem pel nostre amo celestial, Crist. En totes les coses que fem, servim a Crist. I la següent paraula és diàconos, que no vol dir el diaca oficial de l'Església. Vol dir cambrer. Vol dir algú que serveix de forma humil les taules, no un esclau, però no és una feina molt... Bueno, sí que una feina digna, de fet, però no és com un... Jo què sé... Un metge. Una persona molt humil. No és esclau, però dona un servei humil. Cadascuna d'aquestes persones és identificada com esclau o diaca. Per què dic això? Perquè tots nosaltres, si metes l'Evangeli i som units amb Crist, som esclaus i servents. Som esclaus de Crist i servents de l'altre. Si volem parlar de ser una església segons el caràcter de Crist, llavors hauríem de llegir, per exemple, uns versets de l'epístola de Pau als Filipencs. Si hi ha, doncs, algun encoratjament en Crist, alguna consolació d'amor, alguna comunió de l'esperit, algunes compassions i misericòrdies, feu complet el meu goig, penseu el mateix, tenint el mateix amor, unànimes, pensant una mateixa cosa. No feu res per rivalitat ni per vanaglòria, sinó amb humilitat, considerant els altres superiors a vosaltres mateixos. Que cadascú no miri pels propis interessos, sinó cadascú també pels dels altres. Aquí veiem en acció com en el cercle de Pau i els seus companys de ministeri, això s'ha fet realitat? Veiem l'Epafras, que està en servei humil, què està fent? Pregant, agenollat, lluitant en pregària. Per què? Perquè estiguin complets, com hem dit, perfectes, madurs. I com ho fa? Com un pesat, recordant-los cada dia, ei, has llegit en la teva Bíblia avui... cada diumenge recordant-los, no us oblideu de venir a la reunió de pregària i no us... No! Epafras està agenollat a casa pregant per l'església que va plantar. És la seva manera de servir aquesta església. Tiqui, com hem vist, porta una sola carta. Aristarc. De l'Aristarc sabem que molt probablement era un d'aquests amics de Pau que es feia empresonar juntament amb Pau per encoratjar-lo, que passava temps amb ell a la presó. Nimfes, que molt segurament era una dona molt rica, que tenia una casa, probablement ella era l'Odisseia, que feia? Donava la seva casa perquè es podia fer els cultes a casa seva. Els colossens mateixos havien de passar cartes. L'un havia de servir a l'altre. Aquesta és la vida cristiana, on un serveix l'altre. I totes aquestes persones que Pau menciona aquí, que fan les més grans tasques de serveis, eren persones riques, Filemó, Àrquip, Nimfes i altres. I esdevenen cambrers, gent que serveix a esclaus com Onèssim i altres. Aquest és l'efecte de l'Evangeli. I això també hauria d'afectar de com nosaltres parlem de liderar l'Església. L'Església, el Consell Pastoral, no són els líders de l'Església. Això és una paraula que surt molt poques vegades en el Nou Testament. Les paraules que surten generalment són pastors, i de què coneixes els pastors? Pastors d'ovelles, no? Que oloren a ovella, que estan al camp i eren menyspreats. Diaques són cambrers. Esclaus. Qualsevol que vulgui liderar ha de ser primer de tot un servent. No hi ha cap altra manera. No hi ha cap altra manera, perquè ens hem de modelar a Crist mateix, que rentava peus. G.C. Ryle va dir la idea de grandesa que existeix al món és la de governar. Però el concepte de grandesa pel cristià és servir. Grandesa cristiana és servir. I si al final d'aquesta carta recordem això, potser llavors haurem entès. Entendreu per l'estructura de la meva predicació que jo he tingut una setmana una mica complicada. Normalment ho tinc un pèl més polida. I estava pensant, lluitant amb aquesta predicació, quin és el propòsit de la teva predicació, Guido? És fer una altra predicació ben polida, acabada, on pots dir, mira, Guido, has fet la teva feina. O és servir als altres? Aquestes dues coses poden anar demà i han d'anar demà. Però amb qualsevol persona, si volem fer alguna cosa, el que ens hauria de moure és aquest amor de Crist mateix que vol que servim l'altre. És curiós, en aquesta carta, en el verset 17, Pau adreça Àrquip. Sabem poques coses d'Àrquip. Segurament era o un fill o un germà de Filemó. Això sabem de la carta de Pau a Filemó. Persona també amb recursos. I del que entenem, possiblement havia fet el relleu, no? Havia substituït l'Epafras. Entenem que Epafras ara ja no està amb les esglésies, Epafras segurament va plantar l'església tant a Colosses com a l'Odissea, com a Hieràpolis, i ara està on està Pau. I enmig d'aquesta congregació, enteneu molt bé, aquestes cares eren llegides en veu alta. Diu, digueu-li a Àrquip, i entenem possiblement que Àrquip era el qui llavors tenia la tasca de predicar la paraula i està allà assegut mentre que el seu Xavier Casamada d'aquesta congregació estava llegint la carta. Digueu-li a Àrquip, no te'n descuides el teu ministeri que has rebut de Jesucrist, a fi que el compleixis. Això pot sonar molt fort, però és preciós. Un ministeri no és una inquietud que algú pugui tenir. Jo tinc dons i ganes de fer això. No. Un ministeri és un cridament de Crist sobre les nostres vides, el qual hem d'obeir. Però no és una cosa individual. Tota aquesta congregació estava implicada en el cridament d'aquest Àrquip, que l'havien de recordar, l'havien de capacitar, ajudar a complir el seu ministeri. Pot ser molt dur i molt difícil portar un ministeri a l'Església. En moltes esglésies, i segurament no estic parlant de la nostra, això ja podeu discernir sols a casa, fem servir la regla de 80-20, no? O 20-80, no sé si enteniu. 80% de la feina feta per 20% de les persones. Sí? Molt sovint és a l'Església també, no? 20% de les persones que fan 80% de la feina, a vegades això pot crear un desànim. Quants pastors han deixat el ministeri perquè eren massa? No podien continuar. I el perill és tan gran que venim com consumidors, entrem a l'església i plantem el nostre cul al seient, a la cadira, i diem després, mira, que maco, m'ha agradat, i marxem. Això no és ser església, perdoneu. Això no és ser església. Això és el contrari de ser església. I això no vol dir que cadascú ha d'estar aquí davant i cantar o predicar, o no. La participació a l'església no passa aquí davant. La participació a l'església passa en qualsevol moment durant la setmana. No importa la diferència entre portar una carta com feia Tíquic o escriure la carta com feia Pau, com no importa netejar l'església o aquí estar predicant. Quan ho fem per Crist, servint l'altre. Epafras pregava per la seva congregació i la pregunta aquí és també si nosaltres preguem pels nostres pastors, els nostres servents. Si els recordem del seu ministeri, si els ajudem a complir el seu ministeri, en la seva tasca. Però al final, i això és molt important, tota aquesta carta treu l'atenció de nosaltres mateixos i ens posa l'atenció en Crist i en l'altre. Les vegades que jo parlo amb persones, no és tan sovint ara mateix, però en un moment sí, que gent tenia inquietuds i ministeris que volien fer per les seves pròpies inquietuds, no entenent la realitat que existia a l'Església. Un ministeri per naturalesa no ho fas per tu mateix. Per naturalesa és un servei a un altre. I ho fas per necessitat que existeix a l'Església, no perquè tu tinguis dons per fer qualsevol cosa. I la pregunta al final d'aquesta epístola és quin és el teu ministeri? I no anem a fer ara enquestes i proves de mira, quins són els meus dons i que... No, perdoneu. No, però vols servir l'altre. Perquè si en l'Església de Colosses el gran problema era la inseguretat mentre que la gent volia créixer espiritualment, qualsevol misteri que aquí duem a terme en aquesta església haurà de tenir el mateix propòsit, el creixement espiritual de l'altre. És per aquest propòsit que Pau enviava aquesta carta, és per aquest propòsit que ell enviava a Tíquic, és per aquest propòsit després que enviava al Marc, és per aquest propòsit que Epafras estava agenollat pregant, és per aquest propòsit que Àrquip havia de complir el seu ministeri, és per aquest propòsit que Nimfes deixava la seva casa per fer els cultes, és per aquest propòsit que nosaltres vam fer aquesta sèrie. Perquè entenguem que si l'Església vol créixer, que l'Església vol passar per aquesta fase d'adolescència i arribar a una maduresa cristiana, serà només si tu serveixes a l'altre. A vegades ens podem sentir tan espirituals a casa amb la nostra Bíblia, pensant que estem creixent tan espiritualment mentre que ens descuidem totalment de l'altre. Vols créixer espiritualment? Comença a pregar pel creixement espiritual de l'altre. Comences a invertir temps en això. Nosaltres, aquí acabo de dir, aquests noms a mi m'impressionen. Tots aquests noms grans, Lluc, el metge estimat, Marc, Pau. Tot i així, les seves agendes permetien passar temps amb un esclau. Les seves agendes permetien caminar, sigui d'Efes a Colosses, que hauria haver sigut una setmana, o de Roma a Colosses, que podria haver sigut, Xavier, quan? Un mes? Però nosaltres, quant de temps tenim per l'altre? Les nostres agendes plenes ens sentim més important que Pau i Lluc. Si volem servir a l'altre, fem temps per l'altre. Vivim en funció de l'altre. Preguem la pregària d'Epafras. Preguem perquè l'altre estigui ferm i complet, segur en la voluntat de Déu. Acabo la predicació d'aquesta sèrie. Formes part d'aquesta gran família? Pertanyes a aquesta família? Has rebut aquesta esperança que canvia totalment la forma de viure? O vius encara sense esperança, on has de lluitar cada dia per aconseguir les teves metes personals, les coses que encara has d'aconseguir per la teva vida i pel teu currículum? O has rebut aquesta esperança, aquesta visió que Pau presenta al llarg d'aquesta epístola, que ja en Crist som perfectament madurs i que algun dia serà manifestat de la forma més visible quan ell torni? Si això és veritat, llavors tens una esperança que et permita totalment a oblidar-te de tu mateix i a començar a viure en funció de l'altre. Acabem aquesta carta, escrita a una església petita i insegura, però amb un Crist molt gran i més que suficient. I sota el seu govern i l'esperança que ell dona, moguts pel seu esperit, ens podem entregar els uns als altres. Fem tots aquests, fem nostre aquest ministeri de Pau, apuntar a Crist. Encoratgem-nos amb Crist. Tots som cridats per Crist per dur a terme justament aquest ministeri. Que aquesta sigui la nostra esperança, Crist i res més.